En primer lloc, agrair el que pugui estar aquí en un acte d'aquesta envergadura, felicitar el treball, agrair a la presidenta de la Fundació Grífols, la doctora Victòria Camps, el director de la Jaume Bofill també per haver induït el meu nom, i bé, donar les gràcies perquè ja dic que estic, jo penso, en un fòrum d'alguna manera privilegiat, a més amb les persones que m'han precedit, tothom ha parlat de... Vol dir que escurçaré la meva presentació a fi efecte de donar veu a la sala i a poder compartir totes aquestes idees. També era conscient de que no havia d'explicar res d'educació, sinó que tothom ja, d'alguna manera, hi havia una sensibilitat i llegint el treball que s'ha fet encara era més evident. Llavors penso que he intentat posar-hi alguns, el que ara se'n diu, punts forts o indicadors, d'alguna manera també per compartir i que reflecteixen d'alguna manera les meves inquietuds en aquestes trobades que faig en els municipis de família, patria, treball social i professorat, i alhora doncs, tot el treball que porto a terme en els diferents entorns. Llavors és en aquest sentit que vaig pensar que podia ser, quan em varen demanar doncs, de com enfocar, quin títol posar-hi, em va semblar que era important parlar d'aquesta harmonia, de l'harmonia entre l'afectivitat i la sexualitat com a factor imprescindible si tenim present l'educació i l'educació com a procés. Per això és aquest petit guió, com deia, petits indicadors, faria d'alguna manera aquest recorregut insistint també, no només per el fet que pertanyo i tiro endavant aquest observatori de la violència i convivència en els centres educatius, sinó perquè penso que realment l'educació té sentit en quan la persona es pot integrar, pot compartir i pot conviure en la societat de les persones que la tenen. Em permetin aquesta primera, diguem-ne, idees, ja dic que malgrat no és res, cap novetat, però és que sovint em trobo amb frases, amb situacions d'aquestes que a vegades inquieten una mica o que em fan reflexionar. Jo penso que no podem, encara en alguns moments se sent, de dir que la canalla, especialment a l'adolescència, no s'acaben de portar bé perquè senten l'educació com una obligació. Penso que hem de poder transmetre que no és una obligació per l'alumnat, que és el dret a l'educació. Sembla que s'acopla, oi? Que hi ha algun...
A l'obrir la porta,
que llavors venen més ones de fora. Ara sí que... Jo li he comentat a la doctora Ros que sortia un rètol a l'ordinador i que la doctora Delgado ha tancat i havia d'haver dit que es clausurés. No pot ser, no. La informàtica, no, el problema era de la informàtica. Bueno, intentaré, si més no, anar seguint el fil. Gràcies. Mana? Jo em penso que ha sortit un quadre de diàleg que d'aquí 5 minuts s'apagava i se li havia de dir cancel·lar. I no n'hem fet cas i s'ha cancel·lat. Ah, val, que s'ha quedat sense bateria, val. Sense bateria. Clar, jo no he vist. Bueno. Espera. Com que tenia el guió aquí sobre. Més que res.
Sempre ho penso.
Més res intentarem que no hi hagi allò del desapego i que pugueu marxar massa abans d'hora de participar. Més que res, també les petites frases ajuden una miqueta a poder compartir el missatge. És a dir, el que comentava és que encara jo penso que tenim en alguns moments aquesta idea de que l'alumnat doncs, no se sent vinculat perquè és una obligació en escola i una obligació a l'educació. I crec que els hem de seduir, els hem de demostrar que no és veritat. L'obligació la tenim les persones adultes i l'obligació és de les institucions. I que és un dret. I que és un dret universal i que aquest dret ja hi ha països que l'estan portant a terme considerant que l'obligació de les institucions és tenir-los i educar de 0 a 18 anys o potser fins i tot més. En el moment en què em plantejo del 0 als 18, llavors encara s'enfada més les persones que diuen, escolta, el 7... Però també hem de tenir present una situació que penso que reforça aquesta idea, i és que malgrat l'any 1959 es va fer la declaració dels drets de la infància, dient el dret a l'educació, no n'hi va haver prou, i després hi va haver l'any 89 la Convenció dels Drets de la Infància, i els països que van assumir aquesta convenció, que la van signar, tenien l'obligació jurídica de complir aquest compromís. I continuem parlant de fins als 18 anys. Espanya, d'alguna manera, sí. Per tant, ja que hem signat potser allò dels compromisos, oi? Que ara diem que la canalla han de firmar el compromís. I aquest any passat el Parlament es va aprovar novament la llei de la infància, en el que es parla de la participació de l'alumnat, de tota la infància. En fi, no hi ha més voltes, però... Penso que tot això ens ha d'afavorir, veient a més l'estudi que ens han presentat i tota la realitat que anem constatant, com ens posem d'acord, com les institucions ens donem la mà en aquest procés de portar a terme aquesta educació. I penso que aquesta educació no es podrà portar a terme més que continuem parcialitzant-la i la continuem compartimentant. Sovint parlem competències transversals, competències bàsiques. El discurs és més fàcil de construir-lo, el missatge és més fàcil d'intercanviar-lo, lògicament, la pràctica costa més. I penso que el gran repte el tenim en aquesta educació en harmonia, que continuem encara pensant que hi ha bons alumnes i mals alumnes, que aquells alumnes que poden més, a veure com els preservem. Jo penso que hem de preservar el 100% de l'alumnat, perquè després es posa en evidència que la canalla que tenen menys formació també tenen més riscos. Llavors hi hauria allò de primer l'ou o la gallina, i això no ho tenia preparat, però aprofito els resultats. És a dir, hi ha l'embaràs perquè han marxat de l'escola, marxen de l'escola perquè hi ha l'embaràs, però en tot cas jo penso que hem de veure de quina manera conjuntament estem acompanyant l'alumnat perquè no vulgui marxar del centre, i també és evident que quan a vegades hi ha aquests desajustaments els trobem a la porta de l'escola perquè és el lloc on tenen el referent. I tot això són imatges, són simbolismes que penso que ens han d'ajudar. Ja intentaré realment ser fidel en el compromís de no allargar-me per donar la veu a la sala, i llavors el que pensava que valia la pena o que podia ser interessant agafar els quatre paraules claus del missatge, que seria l'efectivitat. Estem en un cert atalment perquè veiem que tenim alumnat amb baixa autoestima. Però és que l'autoestima ens ve per com rebem aquesta efectivitat. L'autoestima no a base de fitxes, no es rep de 10 a 11 del matí, no es rep de tutorial, no es rep a petites dosis ni d'alguna manera comprimit. És a dir, aquestes òbviament arrenquen de la família, l'apego, els primers vincles, aquesta acceptació de la criatura. Patir, com hi ha algunes frases d'aquella, vosaltres heu tingut sort, us ha sortit bé. Jo quan hi ha família que diu, ha sortit bé, com a mira, si està sortit tan malament, doncs el poses a l'armari i anem per un altre. És a dir, les criatures no són... És com els rebem, com acceptem aquesta criatura, que és el tresor de la família, que és una criatura que estarà en aquesta família tota la vida, i que a l'escola el tindrem 12, 13... Ojalà el tinguéssim aquests 18 anys, i després li direm que tingui sort a la vida i continua. Però aquests vincles els hem de també poder assumir a l'escola, des de les institucions, des de l'arreu on aquesta criatura, pensant que té tot el dret, que és digne de ser estimada, perquè si no aquesta estima per part dels que m'envolten, difícilment es podrà estimar. I després aquesta baixa autoestima és que es mira en el mirall i diu, escolti, per què? Per tant, com li transmetem que realment és digne? No és que siguem bones persones que t'estimarem encara que siguis un trasto. És que ets de l'estimació i de trastos no n'hi ha. Després, evidentment, tenim l'altre aspecte molt important i més en el món actual que hi ha en l'estudi i es posa en evidència, i és el valor del cos i llavors ja estem parlant d'autoimatge. L'autoimatge no es construeix si no hi ha la prèvia autoestima. Ara, aquest cos, aquesta imatge, és el cos que ens permet dir condicions amb l'altre. És la mirada de l'altre, és com interpretem el cos de l'altre i és per què hi ha moments, dificultats relacionals, per com l'altre té un cos d'una manera o d'una altra, o la meva insatisfacció en el cos que tinc i per tant he d'aconseguir un cos digne de ser mirat pels altres. I llavors ara veiem, i aquest cap de setmana he estat amb gent de pediatria i psicologia, ja no hi ha només la sinó que hi ha la vigor. Ja tenim, d'alguna manera, la insatisfacció que està repercutint perquè la persona és única, és errònica, i allò que viu li afecta més en el que després construeix cognitivament. Per tant, si rebo bé els efectes, em miro al mirall i em trobo acceptable, no acceptable de mirar què hi farem Déu-n'hi-do, sinó em trobo digne de ser estimat i que el meu cos em permet establir relacions amb els altres. Esclar, això no es pot aconseguir al marge de la descoberta d'aquest cos. I la descoberta del cos és un factor importantíssim des del naixement. A través del contacte, dels massatges, de tots els vincles, del bany, de qualsevol acció que es fa, com agafem el cos de la criatura, serà la manera com aquesta criatura anirà descobrint aquest cos. Un cos que lògicament respon, que té necessitats i que té reaccions. Reaccions que comencen a tabalar. I reaccions que són més visibles en els bailets que les nenes, i després resulta que les de les nenes potser no hi són. I aquí ja comencem, jo penso, a distorsionar tota aquesta sexualitat, perquè sembla que veiem més clara la sexualitat dels bailets que el de les nenes. I això és una situació que a mi m'ha sorprès relativament quan a la universitat, amb gent de 20 i pico d'anys, parlar de la sexualitat femenina, masturbació femenina, ens posa com amb una mica de neguit. Vol dir que hi deu haver-hi hagut una descoberta del cos una mica peculiar. Llavors, tota aquesta descoberta del cos, de la sexualitat, continua afegint-se en aquesta imatge del cos, en les relacions, que són la clau de la convivència. Perquè llavors m'he de relacionar amb els altres, amb nois i noies, sigui jo ni noi. I aquesta convivència és la que marcarà les pautes de relació positives, afectives i de comprensió de l'altre, si és que m'entenguen a mi mateixa, si entenguen a mi, si entenguen a l'altre, els meus ritmes, els meus desitjos, els desitjos dels altres. Tota aquesta instrucció és molt complicada, jo penso, si no s'acompanya. Perquè, vulguem o no, la presència, la mirada que ens envolta, acompanya aquesta construcció. Per tant, quan en una escola hi ha una criatura petita, i això és dia també al matí i a la tarda, que hi pot haver-hi una criatura que s'està tocant, que s'està estimulant, que s'està excitant, és curiosa la reacció del professorat. Moltes vegades més, d'alguna manera, anava a dir exagerada, però no, diguem-ne, més manifesta, ara no em sortia la paraula, inclús que la de les pròpies criatures que l'envolten. I et surten i et diuen, i ara què faig? És que està suant, és que goita com respira. Sí, esclar, vull dir, està tenint una reacció, i la criatura reacciona d'aquesta manera. És a dir, de quina manera podem anar acompanyant aquesta globalitat, aquesta harmonia, que quan les tenim les criatures a la escola no escriure, que tenim, sí, hem de llegir i escriure, per aprendre a relacionar-se, a conviure, a descobrir-se, totes aquestes vinculacions. Llàstima que hi havia llavors ara una de les transparències que deia qui, què, com i on. És a dir, ara passo, diguem-ne, el repte a la sala. És a dir, el rol educatiu el tenim compartit, el tenim i no el podrem, el tenim les persones adultes, i no el podrem portar a terme si continuem pensant que el repte és de l'altre, que el repte no ens correspon. Això no correspon a l'escola, això correspon a la família. La família, lògicament, diu això correspon a l'escola. Només si veiem que hem de donar-nos la mà i que no eduquem, com dèiem un moment, en un horari fixa, sinó que eduquem les 24 hores del dia en allà on estiguem, qui hi hagi al davant i la manera que sigui possible i que puguem tirar endavant, no serà una educació de fons no serà una educació harmònica, sinó que serà una educació relativament distorsionada, en el sentit que serà canalla potser amb molt bona nota en no sé quin aspecte i amb molt mala nota en un altre. Amb això no vull dir que ho fem malament, vull dir a prioritzant segons quines actuacions, però jo penso que és el donar-nos la mà, no tant potser que també, com deia la professora Delgado, en el sentit de fer cursets, de fer campanyes, de fer el que sigui, però estic totalment d'acord amb què és el dia a dia i és aprofitant totes les situacions. Possibilitats, qui en té més? Jo us diria que és un tema que no és tan neutre, i això és un problema a vegades amb la canalla, podem parlar de cadires i de mobles, no passa parlar de sexualitat, passa. I passa, comentava abans, amb alumnat d'universitat de segona carrera que té 20 i pico d'anys, per tant, jovent, que representa que ja ho tenen tot clar, passa amb famílies que són famílies joves de criatures petites, passa en famílies menys petites, de criatures més grans, però quan arriben a l'adolescència us asseguro que la família ho té complicadíssim. I és un tema que el tenim complicadíssim perquè d'alguna manera implica la pròpia, ens sentim mirats en la pròpia sexualitat, en les pròpies pràctiques familiars. No fa massa una família parlava davant de 90 persones més, és que mira... Què va passar era un problema. La criatura de 7 anys se'n van els pares, estaven tots dos sopant, i li diu, escolteu, tenim dos, som dos a casa, Manel i jo, que heu fet l'amor dos cops? Se'ls va entrevessar el sopar. Van agafar les d'aigua. I ara què contesto? Clar, però això ja havia passat. Això es plantejava en una reunió de famílies. Jo vaig dir, què vas contestar? Perquè em va preguntar, i què contesto? Em dic, no, això ja ho vas fer, oi? Què vas contestar? I va dir, li vaig dir, no. Però esclar, com li va dir? La va abraçar. Va dir, carinyo, quina pregunta més interessant. No? Encongida, tensa, atabalada, va dir que no. Ens dic, i com es va... I diu, no, diu, és que no va acabar aquí. Dic, oi, ja veig que no. Aquí. Com va continuar? Doncs com és que no han nascut moltes més criatures? Diu, ens va quedar callats i li vam dir, carinyo, vés-te'n a dormir. Amb la qual cosa. Està claríssim que la canalla té molt clar que hi ha homes que no poden sortir a casa. Els ho hem demostrat, la nostra actitud, la manera com reaccionem. Està claríssim. Llavors, fixem, és a dir, ens tendim a dir que hi ha famílies més ben preparades i sempre tornem a categoritzar, És que això passa a tothom. Per tant, en el moment en què passa l'escola, el que passa el professorat, el que passa a les famílies, vol dir que és un tema que potser no acabem de tenir suficientment resolt, que tenim teoria, però que a l'hora de la veritat, aquests vincles, aquesta manera de transmetre-ho, és relativament complicat. Sense ja donar més voltes, sort n'hi ha que hi ha treballs com el d'avui, sort n'hi ha, i penso que en el camp de l'educació ens hem de mirar amb el col·lectiu de la salut, que s'estan posant molt al dia en el sentit de que són conscients que estan educant i que no plantegen que això ho hagi de fer només la família, sinó que eduquen també, i en el moment en què ens donem la mà, i penso que es facin diverses conferències, poden fer cursos, cursets i tot el que calgui, però el que necessitem molt és debats, i debats planers i debats tranquils, de com plantejant a la canalla que si no pregunten, és perquè ja saben que no poden preguntar, millor que traguem el tema, millor que sapiguem com traguem el tema, i en tot cas passo la veu a la sala perquè puguem debatre com traiem el tema.